Amb tota la vitalitat del món, les 2 de la tarda obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Cantarella, a repetitiu, però ja hi tornem a seguir, amb aquesta vitalitat que deia la Núria García. El Centre d'Esports s'enfronta diumenge a les 12 a una nova final, ara la primera de les 9 que queden abans de tancar la Lliga i intentar salvar aquesta temporada. A menys de 48 hores de visitar la ciutat esportiva del Levante, la resposta de l'equip després de l'empat a última hora del Cornellà és el que més preocupa. En roda de premsa, Quico Ramírez ha vingut a dir fa uns minuts que el desànim s'ha transformat en ràbia. Veurem. El Sabadell necessitarà sortir amb els 5 sentits posats i amb la mateixa intensitat que contra el Cornellà. No només per la urgència de la situació, també per aquesta ratxa nefasta que hem anat comentant durant la setmana i que diu que el conjunt arlequinat fa 3 mesos i mig que no puntua fora de la nova Creu Alta. Tots anhelem que el punt d'inflexió arribi ja. Les jornades van passant i cada cop queda menys, com també cada cop el marge d'error es va fent més petit. L'esperança i aquesta vitalitat, com sempre, segueix intacta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb la Rocío García, el control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui escoltarem les paraules de Quico Ramírez d'aquesta roda de premsa que ha finalitzat aproximadament fa una hora, encara no, i també les de Luis García Tevenet, que el tindrem aquí en directe, el tècnic de l'Atlético Levante. Una versió més comprimida de les estadístiques del partit, avui amb l'Adrián Arroyo, i molta més teca. Sabadell Nord, Mercantil, el derbi de l'Oar Gràcia a Sant Quirze, el Campionat d'Europa de Karate amb representació sabadellenca, bàsquet amb el Josep Masip i també futbol sala.
I fora de l'hotel?
Un sabadellenc, l'Aleix Gómez, es pot proclamar aquesta tarda campió de la Lliga Sobal d'handbol. El Barça Lassa només ha de guanyar a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana al Quavit Guadalajara per aixecar el seu 26è títol de Lliga, 9è de forma consecutiva. Mai abans cap equip s'havia proclamat o s'ha proclamat campió a 7 jornades. Pel final ho pot aconseguir avui el Barça Lassa. En futbol, Leo Messi serà titular en l'amistós que disputen a les 9 de la nit Argentina i Venezuela al Wanda Metropolitano. Tot i arrossegar molèsties, el seleccionador Lionel Scaloni va confirmar ahir que el futbolista del Barça sortirà d'inici en el seu retorn a l'Albiceleste 9 mesos després, i ahir també es van disputar els primers partits de classificació per l'Eurocopa del 2020. Per exemple, Holanda es va imposar a Rotterdam a la selecció de Bielorússia per 4-0. Els oranys, que es van quedar fora del Mundial, van superar amb claredat el combinat bielorrus amb els gols de Memphis Depay per partida doble, Wijnaldum i Van Dijk. Per cert, també Bèlgica es va imposar a Rússia per 3-1 en partit disputat ahir. En bàsquet, derrota de l'Espart City Leaf Girona, l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina. Les gironines van estar a punt de remuntar un desavantatge de 18 punts i van acabar caient contra el Montpellier per 66-69. La tornada d'aquí 7 dies a França. I un últim apunt, el Barça Lassa, en aquest cas de bàsquet, s'ha quedat sense opcions de lluitar per la quarta posició de la fase regular de l'Eurolliga. El conjunt d'Svetislav Pešić es va veure remuntat pel Bayern a Munic i l'exblaugrana Petteri Koponen va situar el definitiu 73-71 en l'últim segon de partit.
Han parlat en les últimes hores
Víctor Tomàs, capità del Barça Lassa d'handbol.
Evidentment que bueno, com sempre diem, no? El Barça evidentment és favorit en aquesta lliga, però crec que el treball ha sigut molt bo i el fet de poder aconseguir-ho amb tantes jornades d'antelació també demostra que nosaltres estem un esglaó per sobre.
I Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
Lo de Leo, como tantos otros jugadores, están en un momento de la temporada importante, están en un momento donde la fatiga se siente y es evidente, pero no solo en él, sino en muchos jugadores y hay que tenerlo en consideración.
Avui celebra el seu aniversari.
L'esquaixista sabadellenc Iker Pajares, que avui compleix 23 anys. Moltíssimes felicitats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I found you. passen del punt de les 5 minuts, passen també de les 2 del migdia, 5 minuts i 20 segons, ja ho direm bé, de les 2 del migdia. Avui tornem a... no amb el presentador habitual, perquè avui no tenim l'Adrián Arroyo, però sí hem recuperat allò, l'estructura habitual de setmana al Centre d'Esports Sabadell. La setmana passada vam tenir la roda de premsa d'Esteve Calzada, el president Arlequinat el divendres. Avui ha tocat el torn novament de Quico Ramírez d'ocupar la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi. Avui divendres, com diem, ja a menys de 48 hores, aproximadament a 46 hores, de disputar a Bunyol, a la ciutat esportiva de Levante Unión Deportiva, una nova final, aquesta, com us dèiem al principi, una de les últimes nou finals que li queden ara al Centre d'Esports Sabadell per intentar salvar la temporada, per intentar salvar la categoria a segona divisió B, ja amb qualsevol altre objectiu fora de la nostra ment. Sergi Parc, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Pau. Doncs amb un catarro important.
Amb un catarro important. No passa res, no passa res. Avui el Sergi Parc el tenim a baix... no, a baix rendiment no, però evidentment el tenim una miqueta malmès, però tot i així ha estat l'encarregat d'anar a aquesta roda de premsa de Quico Ramírez, a qui teníem ganes d'escoltar, després de dir, entre altres coses, se'ns escapa el bolígraf també, després de dir, per exemple... just després de l'empat contra el Cornellà, que era un moment de màxima, anem a dir-ho així, tensió entre cometes, perquè evidentment era un cop molt dur, era valoracions en calent, deia que entrava en el seu contracte aixecar l'ànim dels jugadors. No sé què ha vingut avui a dir el tècnic tarragoní del Centre d'Esports.
Doncs ha dit que aquesta feina la va haver de fer sobretot en els primers dies de la setmana, no? Perquè evidentment el cop, com dius, Pau, havia estat molt dur contra el Cornellà, i sí, va haver d'aixecar l'ànim, sobretot el dilluns, es van fent reunions, etc, etc, però que l'equip al llarg dels dies s'han anat cargant d'autoestima i de ràbia per encarar el partit de diumenge contra l'Atlético Levante.
Al principio de semana, sobre todo, ¿no? Analizamos muy bien pues lo que habíamos hecho mal, porque hay que ser autocrítico, insisto, pero sobre todo lo que habíamos hecho bien, ¿no? Yo creo que el equipo hizo más cosas bien que mal, ¿no? Entonces el equipo se cargó de autoestima, se cargó de rabia, como bien han comentado. Y bueno, y la verdad es que se ha recuperado muy, muy fácilmente y creo que es una buena noticia.
Doncs aviam si...
aquesta ràbia que dèiem.
Aviam si es demostra contra l'Atlético Levante. Per cert, a part de veure el costat positiu de l'empat amb el Cornellà, ha reiterat l'autocrítica tant per l'equip com per ell, dient que és una lliçó que esperen haver après el fet de no encaixar un gol a l'últim minut, perquè és una manera de perdre dos punts que no pot tornar a passar.
I és un fet que encara no li havia succeït a Quico Ramírez com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell, el fet de rebre un gol en l'últim minut de partit que al final et suposi perdre punts. De fet, recordo ara tirant de memòria que segurament l'únic rival a banda del Cornellà que ens ha marcat un gol en el descompte aquesta temporada és l'Atlético Levante. En el partit de la primera volta, per sort, allà el duel ja estava totalment encarrilat, va guanyar el Centre d'Esports Sabadell per 2-1 i no vam haver de lamentar danys majors en aquest sentit. Per cert, parlant també de l'11 que prepara Quico Ramírez, evidentment no tindrem el mateix 11 que el dia del Cornellà. Ara ens expliques també qui hi ha de baixa, qui recupera, però evidentment és un altre partit en el qual Quico Ramírez haurà de reubicar les peces en aquest 11 de l'equip.
I no ha desvetllat, evidentment, amb quin 11 sortirà, ni tampoc amb quin
sistema...
Això no ho fa
ningú, això no ho fa ningú.
Ni tampoc si utilitzarà un sistema una mica diferent com el que va utilitzar el camp del Teruel. El que sí sabem és que Pedro Capó i Pajarero són baixes per sanció, dues baixes importants, que Felipe Sanchón encara no arriba, que sí que comença a entrar amb la dinàmica de l'equip en els entrenaments, però no estarà pel partit de l'Atlético Levante, i Acedo no està al 100%, però sí que està recuperat i entrarà a la convocatòria.
De fet, a l'últim partit, David Acedo ja va entrar a la primera convocatòria, després es va quedar fora dels últims 18 convocats, on s'hi van entrar, per exemple, Marc Asturgó i Jandro Moreno, els dos jugadors del juvenil A, i també recupera Nico del Monte, de cara
a
aquest partit. Per tant, podem intuir que segurament jugarem amb defensa de 4, perquè evidentment amb la baixa de Pajarero segurament deixarà el panorama per Miguel i Nico del Monte. A partir d'aquí veurem quines peces també, quina peça acompanya Àngel Martínez, si juga amb un doble pivot, si només juga Àngel i per davant Antonio i Adri Cuevas. Bé, diumenge a les 11 del matí aproximadament sortirem de dubtes.
I el que sí sabem és que no apostarà per alguna sorpresa com algun juvenil o algun canterà que sempre entrarà a la convocatòria, perquè ha dit que confia en ells, que li faria molta il·lusió que poguessin jugar, però clar, amb la situació que està l'equip seria una mica marrón per ells que haguessin de jugar en aquesta situació. Per cert, un cop més, Quico Ramírez ha tornat a recordar el fet de que l'equip ha de guanyar ja fora de casa i espera que sigui aquest diumenge.
Tenemos un partido con una situación delicada, con un juego que a lo mejor nos puede dar optimismo de cara al futuro, pero el resultado aún no llega y entonces ahora mismo dependemos del resultado. Y espero, una vez por todas, que este partido sea el punto de inflexión, sobre todo de fuera de casa, ¿no? Este equipo no puede llevar estos números que lleva fuera de casa, ni yo como entrenador, ¿no? Yo también soy autocrítico i sé que en ese sentido tengo que mejorar.
Uns números, unes xifres que les hem recordat de sobres durant tota la setmana aquí a l'Hotel Suís. Aquests 3 mesos i mig sense puntuar fora de casa des de la visita a Castàlia a principis més o menys de desembre. Per tant, aquí enganxaríem també un tram de Toni Saligrat, 3 d'aquests partits, sense anar més lluny. Tirant de memòria, diria que van ser Egea i també, en aquest cas, 2 per Alada, just abans de la seva destitució, i després la ratxa amb Kiko Ramírez, ho hem dit també, 8 jornades consecutives sense guanyar, i aquesta sèrie de derrota fora de casa, empat a casa, derrota total, així fins a arribar a 8. Més coses sobre el rival, sobre l'Atlético Levante, que ha dit Kiko Ramírez.
Doncs ha volgut recordar una cosa que espera que el seu equip faci aquest cap de setmana, i és que l'Atlético Levante la setmana passada va guanyar contra un rival directe, al camp de l'Egea, per 0-1, i això és el que espera que faci el Sabadell aquest cap de setmana, precisament contra l'equip valencià. Ha parlat de que és un filial diferent als demés i l'ha elogiat per la bona dinàmica que porten els blaugrana.
Es un filial atípico, yo creo que es un filial diferente a lo que podemos encontrarnos con el Barça, con el Español, con el Villarreal. Creo que es un filial diferente, es un filial que no tiene la obligación de jugar a un sistema ni de jugar a un estilo. Yo creo que ellos van a competir, es un equipo muy competitivo y de hecho lo están demostrando, están ganando en campos muy complicados, ¿no?
Per cert, Pau, que l'Atlético Levante porta en els últims 4 partits 2 victòries, 2 empats.
Sí, a més aquestes 2 victòries de forma consecutiva. Són els 2 últims resultats. Té a dir una dada també positiva, l'escoltarem també a la prèvia i amb l'Adri d'aquí una estona. Però ens avancem ja. L'Atlético Levante no ha guanyat, no ha estat capaç de guanyar aquesta temporada 3 partits seguits. Esperem que segueixi aquesta tendència, però aquí ho deixem. Què més?
Doncs, finalment, de la situació general de l'equip, Kiko Ramírez no ha dit que creu que ho trauran, sinó que ho trauran.
Yo sí que lo veo, yo veo predisposición, yo veo actitud, yo veo amor propio, yo veo muchos brotes verdes, ¿no? Lo que sí que es verdad que el contrario también juega, el contrario en muchos de los casos está en la misma situación o peor que nosotros y contra eso también hay que pelear, ¿no? Cada vez quedan menos jornadas, afortunadamente hoy podemos decir que dependemos de nosotros, pero lo que está claro es una cosa, que hay que dar ese paso adelante, porque si tenemos que depender de otros equipos, la situación puede empeorar.
Evidentment aquí, Sergi, perdona, aquesta és la clau. Al final, la setmana passada el Sabadell va empatar, però no va haver-hi un dany col·lateral, perquè l'únic rival que va guanyar era el Castellón, que és el QE, per tant, és l'únic que ha retallat diferències amb el Sabadell, tota la resta van empatar o van perdre. Per tant, aquí sí que va sortir guanyant el Sabadell, però evidentment arribarà un punt que els rivals també guanyaran.
Sí, sí, mirant la classificació es podria parlar de jornada positiva, la passada.
Sí, tant, i tant.
I res, un apunt més, Pau, que l'equip viatja demà a 3:45 de la tarda, i que el partit, recordem, és...
Sí, diumenge a les 12 del migdia. Aquí estarem els del Sabadell en joc des de mitja hora abans, amb la prèvia d'aquest duel des de Bunyol entre l'Atlético Levante i el Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, moltes gràcies.
Molt bé, fins ara, Pau.
Gairebé 3:15 de la tarda, aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, el Sergi Parc ens portava les declaracions més destacades de la roda de premsa de Kiko Ramírez, que ha tingut lloc fa uns minuts a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, i ara hem de marxar fins a Terres Valencianes perquè hem d'escoltar també les valoracions del seu homòleg a la banqueta de l'Atlético Levante, que ara, com deia el Sergi Parc, ha enganxat una bona dinàmica amb aquestes 2 victòries consecutives i s'ha situat a la zona relativament tranquil·la de la classificació, on espera estar també el Sabadell després del partit de diumenge. Luis García de Benet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un ambiente, por lo que se vive aquí, por la situación del Sabadell, una previa de partido grande en cuanto a implicación en la clasificación de los dos equipos, ¿no?
Sí, bueno, porque, bueno, como sabéis, es un grupo muy competido, es un grupo donde 2 resultados positivos te llevan a una zona templada, 3 te hace vivir más tranquilo, pero si se convierte en esos resultados en resultados negativos, pues bueno, la igualdad hace que aparezca la incertidumbre y que aparezcan los fantasmas, ¿no?
Supongo que ahí en Buñol, conscientes de que el domingo tenéis la oportunidad de dejar tocado a un rival, o dejar a más distancia a un rival directo en la clasificación.
Sí, porque además, bueno, todos sabéis que cada vez que te enfrentas a un rival directo, el hecho de tú puntuar y que ellos no puntúen, pues siempre se hace mucho más positivo el refuerzo, ¿no? A raíz de ahí, nosotros hemos conseguido en estos dos últimos partidos sacar beneficio del Alcoyano y de la Sociedad Deportiva Egea, y eso hace que, bueno, que como te he dicho al principio, viviremos con más optimismo lo que es el futuro. Pero bueno, como tú has dicho al principio, estamos en zona templada, pero no en zona tranquila, que es muy diferente.
Esta zona que decíamos relativamente tranquila, que la temporada se está haciendo en este sentido larga, ¿no? Para el Sabadell y supongo que para el Atlético Levante. Y ahora sí que es verdad, Luis, que habéis sacado un poco la cabeza, ¿no? Porque lleváis esta buena racha de un mes sin perder, alejándoos del peligro. Imagino que llegáis con buena dinámica, ¿no? Con esta buena racha en vuestras espaldas.
Bueno, anímicamente el grupo está reforzado, sobre todo después de la victoria del otro día fuera de casa, porque hacía muchas semanas que no ganábamos fuera de ella, que eso hacía y dificultaba que ganáramos dos encuentros consecutivos. Y bueno, tú sabes que las cabezas de los futbolistas jóvenes, en este caso como la del Atlético Levante, pues todo eso nos ha servido para reforzarnos. A raíz de ahí sabemos que el domingo tenemos otra vez un partido muy complicado, este rival que ya nos ganó en la ida, ante un rival que, como tú dices, está necesitado porque se ha metido con la dinámica negativa en una situación con problemas, y lo que vamos a tratar es de que siga nuestra inercia ganadora y que de ganar al Sabadell pues dejaríamos a un rival prácticamente lejos, quedando las jornadas que quedan, ¿no?
Decías tú ahora que sois un equipo joven, evidentemente es un filial, pero seguramente no es el prototipo de algunos equipos que vemos esta temporada, con jugadores que salen de primer año directamente de profesionales después del juvenil. Tenéis jugadores de 22, 23, 24, 25 años. ¿Eso se nota en alguna forma también?
Bueno, tenemos una mezcla. Lo que pasa es que se nos ha etiquetado con futbolistas de 22, 23 años que al final, bueno, son edades de filial. Lo que pasa que sí es verdad que es un grupo que lleva varios años trabajando, que hay futbolistas que ya han debutado con el primer equipo teniendo la edad de 23, como tú dices, pero nosotros tenemos, por ejemplo, a futbolistas que tienen 16, 17 y 19 años que también están participando, como son Cristian, Blesa, Cantero, hemos hecho debutar a Tony, incluso en el partido de Illa. De ida, recuerdo que jugamos en casa con un portero del año 2001. Entonces, es como te quieran etiquetar, ¿no? Lo que sí es verdad que, bueno, que cuando escucho que es un filial atípico, pues también es halagador, porque estamos haciendo cosas diferentes que a lo mejor se hacen en otros filiales, ¿no?
Sí, que es verdad que, como comentabas tú, hay esta mezcla de jugadores, algunos muy jóvenes y otros jóvenes también, pero seguramente no tanto como nosotros, y eso contrasta en cierta medida. Hablabas tú ahora del partido de la primera vuelta, de ese Sabadell. ¿Luis García Tevenet guarda algún informe, o con el cambio de entrenador ya las cosas no sirven tanto?
Bueno, el cambio de entrenador, la filosofía cambia porque en este caso Tony era el entrenador que estaba antes, es muy diferente a Kiko. Y son entrenadores que buscan ganar de distintas maneras. Tony era un futbolista que le daba... un entrenador que le daba mucha importancia a la estrategia, un entrenador muy vertical, y Kiko en este sentido yo creo que, bueno, que su equipo es un poco más de tener el balón, intentar hacer daño de distintas maneras. A raíz de ahí todo cambia. Lo que sí es verdad que, bueno, nosotros vamos a intentar de no cambiar, de ser un equipo vertical, un equipo que, bueno, que intenta llevar la iniciativa, y sobre todo, bueno, los partidos que tenemos en Buñol tratamos de que el equipo tenga su identidad, ¿no?
Desde ahí también se nota un poco la vulnerabilidad del Sabadell en este tramo de temporada, teniendo en cuenta también el otro día cómo acaba el partido contra el Cornellá. ¿Se percibe un poco desde la distancia?
Bueno, te agarras a los números, pero también te puedes agarrar a las sensaciones de su último partido. Entonces todo se convierte un poco en una película contradictoria, donde qué Sabadell te vas a encontrar, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, los entrenadores siempre somos muy precavidos y siempre tratamos de intentar seguir hurgando en la herida, ¿vale? Y bueno, intentar que ellos no se aprovechen de su capacidad que puedan tener para su juego ofensivo. Pero sí es verdad que, bueno, que es un equipo que fuera de casa está teniendo muchos problemas, y lo que vamos a intentar es que esos problemas se sigan manteniendo por lo menos una semana más, ¿no?
Termino con un par de preguntas, un poco a modo también de curiosidad, ¿no? La primera, el año pasado estabas en el Sevilla Atlético como entrenador y en ese equipo tenías a un jugador que ahora mismo es arlequinado, como es Mariano Konic. No llega a este partido por lesión, pero preguntarte un poco también por cómo era Mariano y cómo fue su temporada también en el Sevilla Atlético contigo.
Bueno, un chico que tiene buenas condiciones, que es rápido, que la verdad que tiene buena salida de balón, que por su juventud, por momentos peca de cosas inexpertas o de inexperiencia a la hora de tener que asumir tomas de decisiones que muchas veces son complejas. Y el año pasado, pues bueno, tenía una gran competitividad en Sevilla, ¿no? Estaba con Juan Berrocal, tenía a Alex Muñoz, Amo. Bueno, el año pasado había una competencia grande en su puesto y está claro que su paso por el Sevilla Atlético seguro que lo ha hecho crecer, ¿no?
Uh-huh. Y la última también, a modo un poco personal, ¿no? Porque Luis García Tevenet lleva ya aproximadamente una década en esto de los banquillos, entre Segunda B y Segunda. Y el Sabadell empieza a ser un poco un equipo recurrente, ¿no? Orihuela, Hércules, Atlético Levante. ¿Te has enfrentado unas cuantas veces al Sabadell?
La verdad que bueno, que al final es un rival al que te apetece, ¿no? Al que te apetece enfrentarte porque por historia, por afición, por lo que ha sido el Sabadell durante toda su historia, pues bueno, es bonito enfrentarse al Sabadell, la verdad, sobre todo cuando juegas en la Nova Creu Alta, que yo creo que es un campo preparado para estar en categoría superior.
Pues Luis García Tevenet, entrenador del Atlético Levante, como solemos decir aquí, muchísima suerte a partir del lunes, evidentemente por nuestra situación aún más con más sentido esta frase, pero igualmente que acabéis de pasar una buena temporada, que logréis la salvación y que veamos un buen espectáculo este domingo.
Pues muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I normalment aquí a l'Hotel Suís, després d'escoltar les paraules de l'entrenador rival, també dediquem uns minuts cada divendres a repassar les estadístiques, a la prèvia de cada partit, com diem, del centre d'esports. Avui no podem tenir aquí el Miguel Ángel Rodríguez, a qui li enviem una abraçada ben forta de part de tot el departament d'esports de Ràdio Sabadell, però hem enganyat, en el bon sentit de la paraula, l'Adrián Arroyo perquè ens deixi quatre pinzellades, quatre dades que hem de tenir en compte de cara a l'Atlético Levante Sabadell d'aquest diumenge.
El llibre de registre.
Els precedents.
11 partits oficials entre l'Atlético Levante i el Sabadell amb un registre força igualat. Dues victòries arlequinades, 7 empats i dues victòries del filial Granota. 7 gols a favor del Sabadell, això sí, un parell més, 9 en contra. Si ens fixem només en les visites a Bunyol del centre d'esports, una victòria, 3 empats i una derrota, amb 2 gols a favor i 2 en contra. Impossible que siguin més parells aquests números. L'únic triomf va arribar a la temporada 2007-2008, gràcies a un doblet de Toni Mora. És també l'únic cop que el Sabadell li ha marcat a l'Atlético Levante a domicili.
Com arriba el Sabadell?
El Sabadell és 15è classificat amb 33 punts, 8 victòries, 9 empats i 12 derrotes, amb 28 gols a favor i, evidentment, el gran hàndicap de l'equip, els 42 gols en contra. 11 d'aquests punts els ha sumat l'equip arlequinat, lluny de la Nova Creu Alta, amb 3 victòries, 2 empats i 9 derrotes, 14 dianes a favor i 30 ja en contra. És, amb diferència, l'equip que més gols ha rebut a domicili, fora de casa. A continuació trobem el Teruel i el Conquense amb 23, 7 menys. 8 partits a més porta l'equip de Quico Ramírez sense guanyar i es manté la sèrie. Derrota, empat, derrota, empat, derrota, empat, derrota i en l'última jornada també empat.
I l'Atlético Levante?
L'Atlético Levante és 11è, amb 37 punts, és a dir, 4 més que el Sabadell, repartits amb 9 victòries, 10 empats i 10 derrotes, 30 gols a favor, un de menys, 29 en contra. De tots aquests punts, 22 els han sumat els Granota a casa, a Bunyol, amb 5 triomfs, 7 igualades i 2 desfetes, 16 gols a favor i 9 en contra. Juntament amb el líder, l'Atlètic Balears és l'equip que menys gols ha rebut jugant a casa de local. Ve amb bona dinàmica, amb 2 victòries consecutives, consecutives contra l'Alcoyano i l'Egea, això sí, aquesta temporada ha estat incapaç de guanyar 3 partits seguits.
L'àrbitre del partit.
Xiularà el partit del murcià José David Martínez Montalbán, 25 anys i tercera temporada a la segona B. Té 2 precedents amb el Sabadell, l'empat a 1 de la temporada passada al camp de la Penya Deportiva i també empat a 1 aquesta temporada al camp del València Mestalla. En aquests 2 partits, 2 expulsions per doble groga a jugadors sabadellencs, les de Jeremy Guillemenot l'any passat a Eivissa i Òscar Rubio a la primera volta. Un únic precedent per contra amb el filial del Levante, la victòria per 2-3 al Collao del Coll, on va arribar a expulsar fins a 3 jugadors del filial Granota, un d'ells, això sí, de la banqueta. En total ha dirigit 9 partits aquesta temporada, 2 victòries locals només, 5 empats i 2 triomfs visitants. Té una mitjana de 5 targetes grogues i mitja i gairebé una vermella per partit.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa, amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Seguim aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, feta ja tota la prèvia d'aquest Atlético Levante, centre d'esports que viurem diumenge a les 12, a la sintonia de la 94.6, des de mitja hora abans, amb la prèvia des de Bunyol. Ara hem de baixar un parell d'esglaons fins a Primera Catalana, on encara trobem en un núvol el Sabadell Nord, després de remuntar-li i golejar el Lloret fa escassos dies, el diumenge, amb un home menys al municipal de Can Núria. Ara el conjunt de Quico Díaz ha de traslladar aquest bon moment al desplaçament que té aquest diumenge a Manlleu, un dels clàssics dels anys 90 a la segona divisió B. El sotrac de resultats amb 3 derrotes consecutives dels arlequinats ja és història i a Can Núria, com diem, s'han refet sumant 7 dels últims 9 punts en joc i tornant-se a situar a només 3 de la tercera posició que ocupa el Palamós. Això sí, el discurs no canvia. Primer cal aconseguir 6 punts més fins als 45 i després, com diu Quico Díaz, ya comenzaremos a hablar de fitas más ambiciosas.
Nuestro primer objetivo, lo que hay en este vestuario, es salvar. Matemáticamente, que el sexto por la cola no dé tiempo a cogernos. Y después, pues bueno, esa tercera plaza, pues si se puede pelear por ella, la vamos a pelear hasta la última. Pero primero, hay que certificar esos 45 puntos.
De cara a aquest partit de diumenge, el tècnic del Sabadell Nord no podrà comptar amb el sancionat Vadillo, que va ser expulsat contra el Lloret i li han caigut 2 partits. Tampoc amb Alegria, Àngel, Serna, Montero i Kevin. Entre lesions, sancions, partits que acaben amb 10, aquestes circumstàncies s'estan convertint en habituals aquesta temporada, com recorda el mateix Quico Díaz del partit de la primera volta.
Fue un partido que también en la primera vuelta aquí nos quedamos con 10 en el minuto 25 y también tuvimos los arrestos de ganarles y ponernos 1-0. Es un partido muy complicado. Bien, es cierto que a ellos ahora mismo van mucho más apurados.
Doncs és cert, el Manlleu que va per sota a la classificació, que encapçala el tren de la zona mitjana amb 34 punts, 5 menys que el Sabadell Nord, i com escoltàvem a Quico Díaz amb el precedent positiu de la primera volta, un partit que es va resoldre amb el gol de Dani Muela en el minut 60 de partit. Aquest cop, Quico Díaz no ha parlat i no ha parat tanta atenció al rival, li preocupa més el seu equip després del 5-2 d'aquella victòria, d'aquella golejada amb 10 homes contra el Lloret.
El enemigo lo tenemos en casa. No me preocupa, al contrario, sí que me preocupa, pero al contrario ya lo tenemos estudiado, sabemos dónde podemos contrarrestarles, sabemos dónde podemos hacerle daño, pero lo que me preocupa es que mi equipo sepa interpretar lo que queremos. Si nosotros estamos en la línea de siempre, de ese equipo que compite, que gana, que va, no tengo ningún problema y no tendría ningún problema para ir allí a seguir competir.
I per allò de tenir un ull posat en el rival, el Palamós ve de perdre a la Jonquera i aquest cap de setmana ha de rebre precisament el Lloret. Per tant, tercer contra sisè, pel que a nosaltres ens pertoca directament el partit entre el Manlleu i el Sabadell Nord, que és quart, recordem-ho, arrencarà a terres usonenques diumenge a 4:45 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I mateix objectiu a Lliga Nacional Juvenil pel Club Esportiu Mercantil, que no està tan amunt a la classificació com el Sabadell Nord en aquest grup de primera catalana, però que aquest diumenge li pot posar pràcticament el llacet a la permanència. Si els de Carlos López guanyen a Raona Marina els Alcoé, el Palamós, podrien acabar la jornada amb 13 punts de marge respecte al descens i amb 21 per disputar-se. Abans, però, aquest duel contra el degà del futbol català, que arriba amb mínimes opcions de salvar-se i després, atenció, de rebre un contundent 0-9 a casa contra el juvenil B de l'Espanyol. Ampliem aquesta informació amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
El Mercantil pot fer diumenge un pas de gegant cap a la salvació en el seu any de retorn al grup setè de la Lliga Nacional Juvenil. Ara mateix el conjunt blaugrana tanca la primera meitat de la classificació amb 33 punts, tot i que els rivals que té per sobre estan a més d'un partit de distància. Els dos últims triomfs contra l'Atlètic Segre i especialment contra l'Espanyol B a Raona Marinals han allunyat definitivament el conjunt mercantilista de la zona baixa. 19 dels 33 punts aconseguits han arribat a casa i el tècnic Carlos López espera seguir amb aquesta fiabilitat com a fórmula per tancar la permanència el més aviat millor.
Hem de ser nosaltres, hem d'apretar-los de molt. Els partits de casa, normalment nosaltres som un equip força fiable. Ja més enllà de guanyar o no, doncs, competim superbé i som un equip que va buscar el rival des del principi. Doncs, nosaltres hem d'estar forts, hem de pensar molt bé i intentar atacar-los molt i segurament, doncs, ja et dic, amb aquests 3 punts doncs deixarem molt encarrilada la salvació.
El rival d'aquest diumenge, la Fundació Esportiva Palamós, té un peu i mig a preferent. El conjunt empordanès ha guanyat 4 partits en tota la temporada i només un a domicili. L'ha aconseguit a la primera jornada al camp de l'Atlètic Segre. A priori, el Mercantil surt amb l'etiqueta de favorit, però López admet que aquests partits són els que fan més por.
Com a entrenador en aquests partits no pots plorar perquè els has de guanyar, evidentment, els que hem de guanyar diumenge. Però clar, a mi em fot la por aquesta, no? De dir, hòstia, és el partit que estàs superobligat a guanyar i clar, això et pot fer que potser no surtis amb prou atenció o amb prou d'allò des de demà, eh? Vull dir, ja no és només el partit, és la setmana d'entrenos, tal, venim de guanyar el partit seguit. I és el que potser em fa una mica més de por. Ara, si nosaltres estem com hem d'estar, evidentment, doncs tenim la responsabilitat i l'obligació de guanyar.
Especialment notòria va ser la derrota del Palamós a la darrera jornada de Lliga. 0-9 van caure a casa contra el juvenil B de l'Espanyol. Aquesta temporada també han perdut per 10-1 contra el Barça B o 6-0 contra el Cornellà B. Tot i això, Carlos López ho relativitza.
Els últims 3 resultats són 2 empats, una derrota i, a més, el que jo sempre em fixo, els últims 10 partits ha perdut d'un o dos gols. Que no és un equip que sí que està despenjat a nivell de puntuatge, però és un equip que segueix competint. Llavors, clar, el tema es tanca, com tu dius, eh? Si nosaltres guanyem el diumenge, pràcticament estem salvats, vale? Virtualment estem salvats. Però sí que és veritat que em sembla un partit molt, molt complicat perquè és el cas de guanyar.
Guanyar és l'únic resultat que contempla el tècnic del conjunt mercantilista per viure amb molta tranquil·litat les últimes 7 jornades d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. El Mercantil Palamós arrencarà diumenge a les 12 del migdia al municipal de Raona Marinals.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil del Mercantil i escolto que a migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i cinc de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, feta la prèvia del Sabadell Nord, feta la prèvia també del Mercantil contra el Palamós. Ara és moment d'obrir bloc poliesportiu i fer-ho amb una cita gran que es disputa aquest diumenge al pavelló municipal de Sant Quirze. No és altre que el derbi de la primera nacional d'handbol entre el Sant Quirze i l'Oar Gràcia. Les dues últimes victòries han tornat a posar el conjunt verd i blanc en situació de lluitar per una tercera posició que tenen a una sola victòria de diferència. De fet, l'Oar és sisè i l'objectiu de la temporada és acabar entre els cinc primers. El cinquè, per cert, amb qui està empatat a punts, el Sant Esteve Sarrovires. Per tant, tot molt comprimit en aquesta zona alta de la classificació. En qualsevol cas, últimes sis jornades de Lliga i ara el conjunt gracienc enganxa el seu particular turmalet que tan bons resultats va donar la primera volta. És a dir, aquests tres partits consecutius contra Sant Quirze, La Roca i Mataró, tres rivals d'aquesta zona alta. Aquest duel contra el conjunt quirzatenc és un dels més esperats durant tota la temporada, com a bona rivalitat històrica entre les dues entitats, i el segon entrenador de l'Oar Gràcia, el Cesc Borrell, admet que no cal motivar gaire els jugadors d'una forma especial perquè el partit ja té tots els ingredients possibles.
Havíem de guanyar partits de la zona baixa, que realment és on ens hem de trencar el cap per motivar, partits d'històries o altres recursos que podem treure. En canvi, quan et plantes davant d'un derbi, tots en tenim ganes, la gent ve entrenant amb moltes ganes, es nota amb el treball físic, es nota amb el treball de pista, i bueno, amb moltes ganes.
I un repte que serà majúscul per l'Oar. El Sant Quirze és líder d'aquest grup de primera nacional amb 40 punts, un més que el Sarrià de Ter en aquest frec a frec que mantenen tots dos equips des de fa setmanes per la primera posició. El rival de diumenge du 6 victòries consecutives i 9 jornades també seguides per dos sense perdre. Per tant, un Cesc Borrell que no ha fet altra cosa que elogiar aquest Sant Quirze.
Són jugadors de molta qualitat, de molta qualitat. Jo crec que també ara s'estan formant ells també com a equip i estan començant a treure uns resultats, jo crec que molt clars. I bueno, és bàsicament doncs, que el que tu deies, fan bones plantilles, intenten pujar de categoria i sempre és difícil jugar contra ells.
Ara bé, és difícil, però l'Oar ja sap fer-li mal al Sant Quirze aquesta temporada després de l'empat a 27 de la primera volta, un punt que va deixar un regust de victòria al carrer Bocaccio, ja que el 27-27 definitiu el va fer Jordi Sancho, a només dos segons per acabar, el jugador verd i blanc. Un altre company seu a l'equip, Guillem Correro, desgrana què han de fer per tornar a fer saltar la banca, en aquest cas a Sant Quirze.
A aquests equips el que s'ha de fer és fer un partit molt bo, vull dir, no tenir aquests errors tontos aquests 10 minuts, perquè són equips que amb aquests 10 minuts t'obren diferència i ja no els pots atrapar. Hem de fer un partit molt bo, sense errors, amb els mínims possibles, i estic segur que acabarem els últims 10 minuts allà i intentar rascar els dos punts.
Doncs, com deia el Guillem Correro, sobretot el més important és no tenir desconnexions de 10 minuts durant el partit i intentar estar ficats en tot moment. Un Oar Gràcia que està fent una molt bona temporada, també és cert que ha demostrat doncs, que rivals de la zona baixa li estan costant una miqueta més, contra els de dalt es creix el conjunt de Gerard Gomis i Cesc Borrell. Per tant, esperem que aquest derbi entre el Sant Quirze i l'Oar Gràcia, que es disputa diumenge a dos quarts d'una del migdia, acabi amb bones notícies pels interessos verd i blancs. Per cert, és l'únic duel programat per diumenge i, per tant, serà encarregat de tancar aquesta 25a jornada de la primera nacional masculina d'handbol. Punt ara mateix de dos quarts i mig, una miqueta més de tres de la tarda, fem l'última aturada en el camí i encara ens queda parlar de karate, de bàsquet i també de futbol sala. Què, arlequinats? Aquesta setmana no cal recordar l'últim partit, oi? Millor ens ambientem una mica ja de cara a aquest diumenge.
Sabadell en joc.
El filial Granota posa a prova la mala ratxa fora de casa. Diumenge, a partir de dos quarts de dotze del migdia des de Bunyol, Atlético Levante, centre d'esport Sabadell.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta. Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els dènim en promoció. Diferents models a triar. Texans per als més petits per només 9,99 €. I per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the
force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karin Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de 3:15 de la tarda en directe a l'Hotel Suís, avui divendres 22 de març del 2019. Per tant, últim programa de la setmana aquí a Ràdio Sabadell. Ara volem dedicar uns minuts aquí a l'Hotel Suís a parlar d'un esport del qual també és cert que no és molt habitual que en tractem aquí a l'Hotel Suís, però quan arriben ocasions com aquesta, evidentment que ho hem de fer. Ens expliquem. Demà comença a Lorca, a Múrcia, la tercera edició del Campionat d'Europa de Karate en modalitat Kyokushinkai. Allà hi tindrem una àmplia representació sabadellenca, en total de 15 karateques, 8 adults i 7 menors d'edat, tots ells del Dojo Sabadell. I ja tenim a l'altra banda del telèfon el seu entrenador, el Daniel Sánchez. Daniel, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bé. A més, estem ja a Lorca.
Preparats. A tu també t'hem de posar, deixa'm dir-ho, aquest distintiu de Shihan, no? Que vindria a ser mestre de mestres d'aquest esport.
Sí, més o menys sí, que la traducció és aquesta.
Perquè sí. Estem parlant amb un campió del món i d'Europa. Ara suposo que des de l'altra banda, no? Ara toca transmetre aquest coneixement.
Exacte, ja porto uns anys retirat i, bueno, i intentant que els alumnes doncs assoleixin els reptes i les experiències que jo vaig tenir.
Mm-hmm. Tu també ets membre del World Kyokushin Budokai, que és aquesta entitat, no?, que organitza el Campionat d'Europa de Karate en aquesta modalitat, com dèiem, de Kyokushinkai. Per tant, preguntar-te també com estan sent les últimes hores, com va l'organització?
Bé, l'organització està ja pràcticament ja acabada, ara només falta el passatge dels competidors, que tothom estigui en el pes correcte, i ja està, però ja el pavelló està preparat, ja ho tenim tot preparat, les delegacions ja estan per aquí per l'hotel oficial, ja està tot enllestit, i res, esperant que demà tot surti bé, que surti tot bé, i esperant que tinguem bons resultats.
Ho explicàvem ara, segurament tu ens donaràs, bé, segurament no, segur, ens donaràs més detalls, perquè és aquesta modalitat, aquest estil Kyokushinkai. Quina diferència pels qui no són tan entesos en la matèria ja respecte al karate tradicional?
Home, hi ha com dues línies de karate, un que és de contacte i un altre que és el punt, i nosaltres som una línia de contacte, que avui en dia el karate de contacte és el més practicat del món, més que el punt. I res, nosaltres som una organització que la seu està aquí a Múrcia, i la seu mundial, i el president és d'aquí, que és el meu mestre, i res, jo soc membre del comitè internacional, i bueno, però tenim també dues, el campionat es faran dues modalitats, la de kata, que són formes, i la de combat, que comencen des de 9 anys fins a adults.
Aquest nom té el de combat és del de comitè, si no vaig errat, oi?
Sí, comitè i kata.
Des del Dojo Sabadell porteu a 15 esportistes, ho dèiem abans també, 8 adults i 7 menors d'edat. Explica'ns sí. Una mica també com valores aquesta participació, quines opcions també teniu d'aconseguir bons resultats.
Home, tenim un bon equip, tenim gent que ja ha aconseguit èxit a nivell nacional i internacional. Per exemple, tenim el Juan Carlos Auge, que ha quedat subcampió d'Europa, subcampió del món, campió d'Europa, i lluitarà amb menys de 80 quilos. També tenim el Pol Salguero, que va quedar campió del món júnior, que ara ja està en adults, que fa menys de 75. També tenim el Javier Martínez, el Guillem Matas, que tots són campions d'Europa. També en nens tenim el Roger Castella, que va quedar subcampió d'Espanya, en comitè i tercer en cates, la Mariona Sánchez, que també va quedar amb 9 anys, que va quedar subcampiona d'Espanya i tercera en cates també, i que ells dos també, aquests dos nens, van participar en l'Europeu de Polònia de fa un any, i bueno, també tenim diversos que fan combat i comitè i cates, sí que tenim una representació àmplia i jo crec que amb possibilitats de portar alguna medalla cap aquí.
Déu-n'hi-do, no està gens malament tota aquesta nòmina de karateques que ens has dit, però sobretot també, Daniel, suposo que intentar treure el camp, no? Donar una mica de visibilitat, perquè evidentment amb aquesta representació a Sabadell vol dir que hi ha molts nens que vagin al, i moltes nenes també, evidentment, que van al, sí, al dojo.
I tant. Nosaltres, home, portem ja 9 anys pràcticament al que vam obrir el dojo. Primer vam estar al centre cívic de Torreromeu, amb altres centres, i després vam obrir el dojo, i res, ja portem 9 anys. També treballem amb diverses escoles de Sabadell, com a la Sagrada Família, l'Escola Pia, l'Escola Catalunya, on fem extraescolars. O sigui que tenim un ampli... Fem campionats interescolars també a Sabadell, o sigui que tenim una àmplia representació de Sabadell, tant al dojo com les diferents escoles amb les que fem activitats extraescolars, que també és una part important de la nostra feina, per el tema de que tot el karate estigui a prop de tothom i que tothom ho pugui practicar. I res, però la veritat que des que vam obrir, amb mi, que jo encara competia, i després amb els alumnes que tenim, doncs hem aconseguit molts èxits, campions del món, júnior, o sigui que això és super important. El Pol Salguero, que va començar amb mi de ben petit i va aconseguir això, campions d'Europa sènior, o sigui que estem super orgullosos i molt contents també de portar el nom de la nostra ciutat per tot el món, perquè clar, la nostra escola és dojo Sabadell, o sigui que ho portem per tot el món, on quan marxem al Japó o qualsevol altre país, sempre ho lluïm amb orgull, o sigui que molt contents.
I l'última que et faig també, Daniel, a moda una mica de curiositat global d'aquest esport, no? Perquè d'aquí un any podríem dir que es posarà en la primera línia del panorama, amb la primera participació als Jocs Olímpics, en aquest cas els de Tòquio, però aprofitant la vinentesa, no? Fa pocs dies hem conegut que no hi serà el karate a París, no sé com, a París 2024 en aquest sentit, no sé com s'ha rebut també la notícia en el món del karate.
Clar, nosaltres no participem a les Olimpiades perquè és el karate al punt. Sí, que nosaltres, com encara té el contacte, no participem a les Olimpiades. Jo crec que també el problema ha sigut d'això, que potser el Comitè Olímpic ha vist que hi ha diversos tipus de karate, que clar, el karate al punt, potser la federació que participa, que és la BUCO, són, no sé, 10.000 llicències i que el món ja potser... Jo crec, no, 10.000, no, 100.000 llicències i el món ja un milió de llicències i és un 10%, o sigui que és poca participació i a vegades, doncs, no és fàcil, o sigui, perquè el Comitè Olímpic tingui força i estigui en el temps, doncs ha de ser una àmplia participació de tots els tipus de karate. Jo crec que també van aprofitar que era a Tòquio per com el karate es va inventar allà, doncs per promocionar, però no han tingut clar que poder continuar, doncs, cap a París. O sigui que, és una llàstima, perquè sempre és bo per tothom, però igualment nosaltres, com encara té el contacte, no podíem participar.
Bé, doncs en qualsevol cas, nosaltres ens centrem en aquest campionat d'Europa de karate, en aquesta modalitat Kyokushinkai, que com diem, s'engega demà a Lorca. Daniel Sánchez, entrenador del Dojo Sabadell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Sabadell, que vagi molt bé i molta sort amb l'organització també.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la difusió i res, la propera.
Una abraçada.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Hem parlat de karate aquí a l'Hotel Suís. Ara és moment de parlar de bàsquet, perquè aquest diumenge el Bàsquet Pia disputa un duel comarcal d'altura. Els homes de Jaume Prat reben a casa el líder de Copa Catalunya, el Ripollet, amb l'objectiu de seguir escalant posicions per allunyar-se del descens. Els escolapis tornen al carrer Garcilaso després d'haver obtingut la primera victòria fora de casa en 3 mesos i mig i a casa sumen 5 victòries consecutives, malgrat que aquesta jornada visita el pavelló al líder. El capità Oriol Andrés creu que les opcions de sortir amb un resultat positiu són altes.
Jo segueixo creient que tenim més opcions de guanyar que de perdre, i més a casa nostra, amb la nostra afició, amb la nostra pista, amb el nostre moment de forma. Ni molt menys li tenim la por al cos posada al Ripollet. Anem a per ells.
Els de Jaume Prat, que encadenen 2 triomfs seguits i tenen una victòria de marge amb la zona de promoció de permanència. Ara intentaran allargar la bona dinàmica donant un cop d'efecte contra el primer classificat. L'enfrontament contra el Ripollet és diumenge a les 6 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
I no deixem el món de la cistella perquè ahir ja parlàvem de la presentació de dos llibres que es van fer al vespre a la sala social del club, en concret Història del baloncesto en España, 1910-2018, obra de Carlos Jiménez, i de l'altra novel·la de l'Angie Bach, Puedo tocar el cielo, el milagro del TDK Manresa. L'exjugador de l'ACB i mundialista Oriol Junyent va ser el convidat d'excepció, amb el qual també vam parlar a l'Hotel Suís, i una entrevista doncs, que es pot recuperar al nostre web. L'encarregat de conduir l'acte va ser Josep Masip, que a més de ser l'actual president del Panaldón, va ser àrbitre de bàsquet i comissari. El Sergi Parc va poder xerrar una estona amb ell.
Estem amb el president del Panaldón Club, Josep Masip, aquí a la sala social del Club Natació Sabadell, on es fa l'acte de presentació d'aquests dos llibres vinculats amb el món de la cistella. Senyor Masip, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè, com home vinculat al món del bàsquet, no podia faltar en aquesta doble presentació de llibres.
Evidentment, m'han convidat especialment a que assistís, i bé, avui conec la noia, l'Angie Bach, que ha escrit la novel·la, però Carlos Jiménez sí que havia tingut relació amb el llibre aquest de la història del bàsquet espanyol, que ja fa uns anys va escriure i que posteriorment ha anat actualitzant.
Són dos llibres, diguem, de temàtica diferent, no? El de Carlos Jiménez, aquest Història del baloncesto en España, 1910-2018, és un llibre d'això, un repàs de la història, i abans ho parlàvem amb l'Oriol Junyent, que és important, no?, recordar veterans d'aquest esport, de qualsevol esport, però també del bàsquet, tota la història, conèixer una mica el context, no?, dels esports.
És evident, tots els esports avui en dia, doncs, que poden tenir la força mediàtica que tenen, no? Estem parlant doncs, dels que més arrosseguen, entre ells el bàsquet, però tots tenen una història, i una història que a vegades, en el cas de Sabadell, doncs ens pot portar a fets tan importants com que el primer campionat d'Espanya que es va jugar el va jugar un equip sabadellenc l'any 33, o que un equip sabadellenc, l'Orillo Verde, vagi a jugar les 5 primeres lligues nacionals. No? És a dir, ara en aquest moment potser els equips de la ciutat, tot i que són bons proporcionant jugadors, no?, però per qüestions econòmiques no estan a l'elit, no?, però que quan el bàsquet o qualsevol esport es feia per capacitats i no per diners, doncs es demostra que els equips sabadellencs podien estar a nivell dels millors de l'estat.
Ens queda clar amb aquesta resposta que vostè és una mica enciclopèdia, del bàsquet.
Bé, l'enciclopèdia del bàsquet de Sabadell és el Joaquim Domènech, que el tenim per aquí, però també a mi sempre m'ha agradat la història de tot, i en aquest cas doncs, l'he seguida i he anat documentant doncs, també alguns temes.
Per cert, ja que parlem d'aquest llibre de la història del bàsquet d'Espanya, no sé si vostè ens podria explicar la primera anècdota que li ve al cap quan pensa en alguna d'aquestes experiències que vostè ha viscut en el món del bàsquet.
Bé, una cosa són les que jo he viscut, una altra cosa són les que expliquen aquí, i n'explicaré una que crec que és interessant, que és que el primer campionat d'Espanya es va jugar l'any 1933, el van jugar dos equips de Madrid i dos equips de catalans, en aquest cas un de Mataró i un de Sabadell, no? Aleshores, com que en els partits d'aquí els equips catalans van guanyar i havien de fer la tornada, allà els hi van preparar unes pistes de terra i amb fang, i aleshores gràcies a això doncs, van poder remuntar, i un equip que es deia Rayo de Madrid va ser el primer campió d'Espanya. Per exemple, és una anècdota curiosa que en aquell moment, com que no estava regulat, es podia jugar amb qualsevol tipus de terra, i ells preferien, ja que els catalans, diguem-ne, tècnicament eren millor, una terra on es dificultés, doncs, per exemple, el bot, i que n'haguessin de passar, i per tant la força física pogués estar per sobre. Estem parlant d'una cosa que fa quasi 100 anys, i a vegades dius fer un camp més petit o posar més el públic a sobre o no sé què, doncs encara hi ha qui ho utilitza, i bueno, doncs fa 100 anys enrere també.
Altres èpoques, ara tenim parquets pràcticament perfectes en tots els pavellons. En el futbol sí que és veritat que hi ha equips que juguen amb el tema de la gespa, no? Gespa més alta, gespa artificial, però en el bàsquet, vostè ens ha dit que es va jugar aquell torneig en pista de fang.
En pista de fang, sí, una pista de terra que a més com que havia plogut hi havia fang, no?
De l'altre llibre, que és el d'Angie Bach, de Puedo tocar el cielo, el milagro del TDK Manresa, evidentment fent referència a la Lliga del Manresa que va guanyar a l'any 98, no sé, suposo que vostè recordarà on era en aquell moment quan el Manresa va aconseguir aquesta fita.
Bé, jo en aquell moment ja havia deixat, diguéssim, la primera línia arbitral de bàsquet, però tot i així doncs ho recordo perquè va ser... És a dir, sempre que hi ha hagut algun equip fora dels que sempre guanyen que, no sé, ara fa uns anys el València, o en el seu moment doncs, els anys doncs, que el Vitoria doncs, va sortir, vull dir, aquí estem molt acostumats que sempre guanya el Barça o el Madrid, no? I aleshores, quan un Joventut, no? Quan un algun equip així més outsider s'hi col·loca, doncs jo crec que és una bona notícia per l'esport i demostra que a vegades no només amb diners es aconsegueixen les fites, sinó que també un bon treball i una bona planificació pot acabar donant resultats esportius, no?
Per cert, en aquest acte, com a convidat especial, hi és l'Oriol Junyent, que ha fet l'esforç de poder ser aquí, un sabadellenc, que representa per vostè que pugui estar en la presentació d'aquests dos llibres?
Bé, jo crec que és molt important. L'Oriol, sabadellencs, hi poso cometes perquè en algun cas és sabadellenca per formació esportiva, però encara que vagi néixer a Ripollet, internacionals absoluts. Només tenim el Paco Llobet, que va ser els anys 50-60, l'Oriol i la Lucía Pasqua.
Jo l'he fet sabadellenc ja, com que va, els seus orígens estan aquí en l'entrada de Sabadell, ja l'he fet d'aquí.
Sí, 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 però ella oficialment... Bueno, ella realment és nascuda a Santa Fe, no?, per tant... Però, diguem-ne, que de família de Ripollet, i per tant hem de reconèixer també la gent que és de l'entorn, de la comarca, però al final és la comarca. No així, amb categories inferiors, on hi ha hagut jugadors importants, i un d'ells, podem recordar el cas del Cesc Cabeza, que formava part de l'equip aquell, els juniors d'or, que van quedar campions del món, amb el Gasol, el Cabeza, l'altre, el Carlos Cabezas, el Navarro, etc. Bueno, una generació que després doncs, ha donat les màximes alegries al bàsquet espanyol. No?
I l'última, senyor Masip, aquests dos llibres vostè els recomana per qualsevol fan del bàsquet o de l'esport en general?
Sí, sí, jo el recomano, és més, el llibre del Carlos el tinc en la primera edició, em sembla que avui presenta ja la tercera, i el llibre de l'Angi, doncs, evidentment sortiré amb ell sota el braç avui el conec, però tinc ganes de llegir una novel·la, però que una novel·la que té la base en el bàsquet i en aquest fet que dèiem del TDK, que és com un petit miracle de l'esport. No?
Molt bé, senyor Masip, doncs que el gaudeixi, i com sempre, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
L'entrevista magnífica del Sergi Parc amb el Josep Masip, amb el president del Panathlon, recordant el seu passat arbitral també a les màximes categories. Queden dos minutets per tancar el programa d'avui, el temps que dedicarem a parlar de futbol sala, perquè les opcions de Copa del Rei de l'Escola Pia passen pel partit de demà contra el Segorbe. L'equip de Borja Burgos té el tercer a 5 punts després d'encadenar dues jornades seguides sense guanyar, i pel mig aquesta sorprenent eliminació a la Copa Catalunya. La visita d'un rival de la part baixa ha de ser un estímul per que els escolapis redrecin el rumb. Amb l'Isur de Terrassa ja retirat, el conjunt castellonenc és qui tanca la classificació. Pol Viada i Jordi Sardà seran baixa, mentre que reapareixerà Jordi Torres. A les 7 de la tarda arrenca aquest Escolapia Segorbe al carrer Garcilaso. L'endemà el Natació Sabadell té un duel directe a la zona mitjana d'aquesta segona B. Tan sols 2 punts separen els nedadors del seu pròxim contrincant, un Locaragol de Lleida que ve de perdre a Santa Coloma, però que abans havien encadenat 3 triomfs seguits. I és que el club també és el primer classificat del carro del mig, però té el 6è lloc, el Bellsport, a 6 punts. Per tant, no pot punxar massa en les 8 jornades que li resten si el vol enxampar. Diumenge a les 12 serà l'hora d'inici d'aquest Locaragol Lleida Natació Sabadell al pavelló de Pardinyes. 45 segons i arribarem al punt de les 3 de la tarda, per tant, moment de baixar la persiana fins dilluns d'aquest Hotel Suïssa. Recordem que la informació segueix a Ràdio Sabadell a partir de les 4 amb els butlletins horaris, a les 7 amb el Notícies Vespre i també, com no, puntualitzats i actualitzats al nostre web a www.radiosabadell.fm. Nosaltres tornarem el diumenge a les 12 amb el partit entre l'Atlético Levante i el Centre d'Esport Sabadell. Aquest programa, ja sabeu, el podeu trobar a les xarxes en breus minuts. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.